Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Detinguts a Sabadell i altres municipis acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius ja són a Madrid a l'espera de passar a disposició judicial. Els altres dos van quedar ahir en llibertat amb càrrecs, tot i acollir-se al seu dret de no declarar. L'endemà dels arrestos, Alerta Solidària, que és l'organització que coordina les defenses, denuncia que encara no han pogut parlar amb els detinguts. Segons el portaveu del col·lectiu, el jurista local Xavi Pellicer, s'està vulnerant el dret a la defensa dels arrestats. Així mateix, en una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pellicer ha afirmat que es tracta d'una operació política contra l'independentisme.
Expliquen que aquestes persones estan sent detingudes no pel que han fet, perquè ni tan sols se les acusa d'haver fet res, sinó d'uns futuribles determinats, sinó sobretot per qui són i pel que representen i per les seves idees, no? Per tant, aquesta és la defensa que estem articulant.
Ahir unes 4.000 persones, segons dades de la policia municipal, es van concentrar a plaça Sant Roc per rebutjar aquestes detencions. És dimarts 24 de setembre. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Un sabadellenc i un barceloní proposen una xarxa de tramvia que uneixi Sabadell amb Barberà, Sant Quirze i també Badia del Vallès. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, així ho recullen en el seu projecte de final de grau de Ciències Ambientals a la UAB. La xarxa inclouria 6 línies de tramvia que, segons explica el sabadellenc Adrià García, donaria solució a problemes com aquests.
Realment hi ha mancances del transport públic actual i zones que estan mal connectades entre elles que un sistema tramviari solucionaria.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, els dos estudiants han xifrat el cost per tirar endavant el projecte en 640 milions d'euros.
Durant el Notícies Migdia també us parlarem del conflicte obert entre els Diables de la Creu Alta i l'Ajuntament. L'entitat ha hagut de deixar d'assejar amb els tabals del Tallaret per les queixes d'alguns veïns. Ara el consistori busca un nou local per a ells, però no descarta que hagin de deixar el barri del qual són originaris. I Caral Castellet en Esports explicarà a partir de les 2 al programa Hotel Suís com es troba després d'haver de renunciar al circuit de la Copa del Món d'Snow per falta de finançament.
A més, també passarem revista al gran moment defensiu del Sabadell amb 352 minuts sense que Ian Mackay reculli una pilota de la seva porteria i escoltarem les valoracions del sorprenent pitxitxer arlequinat d'aquest inici de Lliga, Òscar Rubio.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Informació del temps. Temperatures que han pujat una mica avui a la ciutat. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada vindrà marcada per l'ambient assolellat fins a mitja tarda. A partir de les hores arribarà un front poc actiu que farà augmentar la nuvolositat a punts del Tarsuès i també el Pirineu i el Prepirineu. A partir de mitja tarda i sobretot a partir del vespre podrien arribar algunes precipitacions que afectarien la zona del Pirineu i Prepirineu. Seran precipitacions disperses i de caràcter feble. En general, pel que fa a la temperatura, avui pujarà entre 2 i 5 graus en general, amb valors que oscilaran entre els 27 i els 32-33 graus a bona part del territori. El Pirineu quedarà una miqueta més frenada i els valors oscilaran entre els 22 i els 27 graus. El vent de component oest bufarà a punts de la meitat sud del territori i als cims del Pirineu i Prepirineu amb algunes ratxes moderades, fins i tot a zones elevades alguna ratxa forta, i també el vent de component sud i oest bufarà al litoral amb algun cop moderat o també algun cop fort, sobretot al nord de la costa central i sud de la costa brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El trànsit. Que és dia festiu a Barcelona, dia de la Mercè, perquè no hi ha cap incidència a aquesta hora que es registri a les rondes barcelonines, però sí cal destacar alguns problemes a la B30 a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha un quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58. Entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15.
La notícia del dia. We'll be right back.
dels 9 detinguts acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius ja són a Madrid a l'espera de passar a disposició de l'Audiència Nacional encarregada de la investigació. Ho haurien de fer en un màxim de 72 hores, tot i que si se'ls aplica la llei antiterrorista, aquest període abans de declarar davant del jutge es podria prorrogar 48 hores més. Alerta solidària que porta la defensa dels 9 arrestats, 4 dels quals de Sabadell, denuncia una vulneració del dret a defensa dels investigats. El portaveu de l'organització, el jurista sabadellenc Xavi Pellicer, n'ha parlat avui al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Pellicer ha carregat contra la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional per la falta d'informació i pel fet de no haver pogut parlar amb els 7 detinguts que ja han estat traslladats a Madrid. Un fet que entra en contradicció amb les filtracions interessades al parer del portaveu d'Alerta Solidària que s'està fent des del mateix cos militar i també la Fiscalia. Entre les poques coses que han transcendit fins ara en relació a l'operació d'ahir, que va tenir com a punt neuràlgic la ciutat amb 4 arrestos, és que s'hauria trobat material que es podria fer servir per elaborar explosius, així com també un plànol d'una caserna de la Guàrdia Civil i altra documentació relacionada amb infraestructures crítiques.
Que ells mateixos s'estan saltant el propi secret de sumari que ha degradat el jutge, no? Però com et comentava al principi, no tenim cap tipus d'informació fidedigna, no hem tingut accés a cap tipus de documentació ni tan sols hem pogut parlar amb les persones detingudes, no?
Sobre el desplegament de la Guàrdia Civil a Sabadell i altres punts de Catalunya, que va acabar amb 9 detencions, Xavi Pellicer s'ha mostrat igualment crític i ha parlat d'una operació política per perseguir unes determinades idees. Així mateix ha afegit que el moment en què s'ha tirat endavant el dispositiu no era casual.
Un determinat component polític molt clar, per una banda una voluntat preelectoral d'un partit en una situació complicada i que s'ha de presentar a les properes eleccions espanyoles, intentant demostrar que té el control de la situació a Catalunya, etc., que és el Partit Socialista Obrer Espanyol, i per altra banda un component d'advertència de cara a la por que tenen a unes noves mobilitzacions massives a Catalunya davant de l'aniversari de l'octubre i de la sentència del procés, no?
L'operació de la Guàrdia Civil, que va començar pràcticament de matinada, va obligar a desplegar 500 efectius del cos, que en algun moment van rebre el suport dels Mossos d'Esquadra. Es van realitzar una desena d'entrades i registres i 9 detencions. 4 dels arrestos es van fer a Sabadell, 2 al carrer Goya, a Campoamor, una al carrer Antoni Cosidó, a la Creu Alta, i una altra al carrer Convent, al centre. 2 dels 9 detinguts van quedar ahir mateix en llibertat amb càrrecs després d'acollir-se al dret de no declarar.
El dispositiu de la Guàrdia Civil, coordinat pel jutjat central, el número 6 de l'Audiència Nacional, va mobilitzar centenars de sabadellencs durant tot el dia. Tot plegat va culminar amb una concentració a la plaça Sant Roc que, segons dades de la policia municipal, va reunir unes 4.000 persones.
Durant la protesta convocada pels col·lectius independentistes, es va llegir un manifest en què recordaven diferents casos de persones relacionades amb processos judicials vinculats amb l'independentisme.
Per denunciar la repressió sistemàtica que l'Estat espanyol exerceix contra l'independentisme. Per ells, la repressió contra el poble mai és suficient. No en van tenir prou amb els Jordis i els presos polítics. Tampoc en van tenir prou amb l'Adri, la Tamara, amb el Toni, els companys dels 9 més de Lledoners, 21 raons, vaguistes de Sants, 27 i més, l'Alfons, que és un activista que tenim a Vallecas, els joves del Sassua, que estan a la presó, i la incansable persecució al moviment del CDR als Països Catalans.
La concentració va plegar nombrosos representants polítics, com la diputada de Junts pel Congrés, Laura Borràs, el diputat de la CUP, Carles Riera, o els regidors dels grups municipals d'Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell, que abans de la protesta van emetre un comunicat conjunt en col·laboració amb Òmnium i Sabadell per la Independència.
Doncs precisament la Crida per Sabadell ha criticat avui la resposta de perfil baix que ahir va donar l'Ajuntament, diuen, arran dels 4 escorcolls i detencions simultànies de la Guàrdia Civil a la ciutat, consideren que l'alcaldessa Marta Ferrés hauria d'haver estat més contundent a l'hora de defensar la seva ciutadania, diuen, davant de la vulneració dels seus drets fonamentals. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un fil de Twitter de 3 piulades després de 12 hores des que comencessin els escorcolls. Aquesta va ser tota la resposta que va donar l'alcaldessa de Sabadell sobre els fets que es van viure ahir a Sabadell. Per la Crida es tracta d'una reacció que no s'escau amb el càrrec que representa, ho expressa Nani Valero, portaveu del grup municipal.
Ni el Matías en aquest cas, ni el Juli, i ben segur que l'alcalde Ferrés, com a ferm defensor dels drets, se n'haurien amagat ni se n'haguessin quedat al marge, sinó que estarien fent front d'aquesta situació, gestionant la informació i al costat de la ciutadania que pateix la repressió d'aquest estat.
La Crida ha valorat avui els 100 dies del nou govern de coalició. En general, opinen que es dediquen a vendre titulars de projectes poc treballats o que van deixar mig enllestits a l'anterior govern quadripartit. L'exalcalde Matías Sarracán ha estat dur, per exemple, amb la notícia del desbloqueig del Portal Sud i ha reivindicat la feina feta pel seu executiu.
Després d'anys de no cedir al xantatge inicial d'Aena, que demanava 4 milions d'euros per uns terrenys que eren cedits pel municipi. Després d'anys de refer el planejament, aquell planejament del PSC que estava vinculat a una operació urbanística inviable. Després de modificar el pla, d'acordar el nou disseny amb la Generalitat, amb l'Ajuntament de Sant Quirze, d'acordar-ho amb la Junta de Compensació, després que estigués parat per culpa de l'Estat, perquè no ens va portar el certificat de l'Agència de Seguretat Aèria, després d'haver hagut de recuperar 2 milions d'euros que el govern socialista també va deixar perdre. Després de tot això, cal tenir molta barra per assegurar públicament i a la Junta de Govern que ells han desencallat i han desbloquejat el projecte del Portal Sud.
Com ja van avançar Ràdio Sabadell, la Crida ha criticat la manca de diàleg del nou govern amb les forces de l'oposició o que no hi hagi una regidoria de serveis municipals per controlar-los millor.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Us ho hem dit en titulars, el tramvia solucionaria mancances del transport públic i zones mal connectades de Sabadell. Ho asseguren el sabadellenc Adrià García i el barceloní Sergio Alcalá en el seu projecte de final de grau de Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per fer-se realitat, calen 84 tramvies i una 60 de quilòmetres de via.
Adrià García ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que una xarxa de tramvia soluciona problemes de mobilitat entre municipis i en polígons industrials.
Al poder integrar-ho tot hem pogut solucionar problemes de mobilitat que hi havia sobretot entre municipis o en desplaçaments en zones on, per exemple, polígons industrials on va la gent a treballar i utilitza el cotxe per anar a treballar, i així podem reduir les emissions de CO2 sobretot de tots els municipis.
És un sistema més eficient i menys contaminant, encara que més car, per exemple, que el bus. García i Alcalá han agafat com a model el tramvia que es farà a la Diagonal de Barcelona, tot i que el cost final dependria de si es construeix amb catenària o sense, però el xifren per sota dels 640 milions d'euros. Es tractaria d'establir 6 línies i cada línia uniria 2 o 3 municipis entre Sabadell, Barberà, Sant Quirze i Badia, a tall d'exemple.
La línia 1 seria una circular, que seria en forma de 8, que connectaria, primer de tot, connectaria Badia al Vallès, que es podia anar fins a Sant Fèlix i fins al Taulí, i després aniria per Can Uriac i baixaria per la zona de Can Rull. I tornaria fins a connectar un altre cop Sant Fèlix i Barberà del Vallès. Per sort, això seria la forma del 8.
El projecte supera l'antiga proposta del tram Vallès de l'any 2008. Les úniques zones que no se'n podrien beneficiar degut a l'orografia del terreny serien Castellarnau i part del districte 7. La Ronda Nord també és una infraestructura necessària per complementar algunes línies del sistema tramviari. Demà, a 8:15 de la tarda, presentaran el projecte a l'Espai Àgora Sabadell.
I aquesta és una proposta per fomentar una mobilitat més sostenible a la ciutat i al seu voltant. I avui el Gremi de Tallers Mecànics de Sabadell també ha posat en dubte que els governs apostin sincerament pel vehicle elèctric. Recorden que els combustibles fòssils aporten molts beneficis als estats a través dels impostos que graven. Hipòlit Moreno ho explica al programa Connectats que emet aquesta emissora.
Jo tinc dubtes que també a curt termini vulgui implementar el vehicle elèctric de forma ràpida. Pensem que la benzina hi ha una tassa impositiva entre els 50-55% d'impostos. Per tant, aquests impostos els deixaran de percebre i això està calculat que afecta entorn d'un 1-2% del PIB.
També ha explicat que, de moment, la xarxa elèctrica no està preparada perquè tots els cotxes siguin elèctrics. Calcula que es necessitarien 100.000 megawatts de potència, quan ara mateix només poden arribar als 45.000, la meitat.
Per altra banda, Moreno també ha parlat de com han de fer aquesta transició als tallers. El principal repte és formar els mecànics perquè aprenguin a manipular uns vehicles carregats d'electricitat, sempre amb l'objectiu que les reparacions no surtin més cares que en l'actualitat.
La idea és que no, que l'impacte sigui justament si estem fent alguna cosa és perquè l'usuari final no noti la diferència i continuï confiant en els tallers independents, al mateix temps pues, també que, com si anés igual que un concessionari.
La dificultat d'aquesta adaptació pot frenar la presència de tallers il·legals als carrers. Des del gremi calculen que podrien estar restant entre un 20% i un 30% de la facturació dels establiments legalitzats. Per acabar, un altre dels reptes del sector és aconseguir que la petjada ecològica en la fabricació dels vehicles elèctrics no sigui més contaminant que els automòbils tradicionals.
Tres quarts de dues, una setmana després de la declaració de l'emergència climàtica al Vallès Occidental, el Consell Comarcal ha acabat d'instal·lar plaques solars per produir la seva pròpia energia. Les plaques, situades a la coberta de l'anomenat edifici Arraona, proporcionaran el 20% de l'electricitat que consumeix l'administració supramunicipal i suposarà que eren un estalvi econòmic de 6.000 euros l'any.
El Consell Comarcal ha invertit 82.000 euros en instal·lar plaques solars amb un doble objectiu, estalviar i reduir les emissions. Per Carles Rodríguez, el conseller comarcal responsable d'aquesta aposta, la inversió pretén donar resposta al moment actual.
Això que estem fent aquí al Consell Comarcal, que estem explicant avui, d'aquestes plaques de solars, doncs és un pas important, però que no n'hi ha prou. I per tant estem en una situació d'emergència climàtica i hem de fer-hi front amb moltes més mesures. Aquí al Consell Comarcal entenem que això és una prioritat, l'emergència climàtica, l'eficiència energètica, totes les qüestions relacionades amb fer front a la qüestió del clima, i per tant durant aquests 4 anys estarem molt amatents i molt a sobre, perquè és una prioritat per nosaltres.
De fet, el Consell Comarcal també està estudiant la instal·lació d'una caldera de biomassa que funcionaria amb el material dels boscos del Vallès. Ignasi Jiménez, president del Consell i alcalde de Castellà, defensa que cal fomentar l'anomenat projecte Boscos per garantir la bona salut de les zones naturals vallesanes.
Aquest és un projecte de prevenció d'incendis forestals. El que volem és buidar la massa forestal, que en aquests moments és molt copiosa i molt fondrosa als nostres boscos, per tal de poder mantenir uns boscos més nets, que siguin més resistents a qualsevol eventualitat que pugui passar, especialment a l'estiu, en forma d'incendi. Aquest és un tema important, jo crec que és un tema en el qual totes les administracions estem alineades. És un projecte que va costar molt arrencar, hem estat capaços de poder-lo tirar endavant, i ara el que volem també és extendre de la col·laboració de la mà d'altres administracions i també de particulars i d'empreses, en el cas que així fos possible també.
Amb aquestes mesures, des del Consell Comarcal aspiren a convertir-se en un exemple per a altres administracions o fins i tot per a particulars.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Continuem endavant i ara parlem de les queixes veïnals que han expulsat els diables de la Creu Alta de la Seu del Tallaret, a l'antiga fàbrica de Cal Balzac. L'Ajuntament ha obligat l'entitat a abandonar el local de la Creu Alta arran de les instàncies per molèsties derivades del soroll dels tabals durant els assajos. Ara, des de l'administració local, l'estan buscant un nou local més adequat a l'activitat d'aquesta colla, però molt probablement que ara s'hauran de traslladar fora del barri.
El desallotjament dels diables de la Creu Alta s'ha fet aprofitant l'inici de les obres d'adequació de l'antiga fàbrica de Cal Balzac. Totes les entitats n'han marxat temporalment mentre s'allarguen les actuacions, però no està clar que la colla de foc hi pugui tornar. La cap de tabals de la colla reclama que el procés de buscar nou local es faci de forma conjunta entre els diables de la Creu Alta i l'Ajuntament. Júlia Sabatés.
Proposem primer de tot, bàsicament, mediació, intentar entendre'ns els uns als altres, perquè el Tallaret està al barri i realment si som del barri volem ser aquí. I com tenim queixes, també tenim 20 nens mirant-nos cada cop que s'assem.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, insisteix que l'objectiu a llarg termini és trobar una sortida estable per la colla i que no provoqui molèsties als veïns.
El que s'està buscant és donar-los un espai on ells puguin fer l'activitat de la manera més còmoda possible. Si després, ja dic, es trobés una solució perquè dintre de la pròpia àmbit del Tallaret fos compatible la seva activitat amb el descans veïnal o amb la situació que els veïns no tinguin les molèsties per sorolls.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament insisteixen que les queixes es registren des de fa temps, malgrat que els assajos es produeixen en horari de tarda.
I de la Creu Alta a les Termes, perquè amb la festa major d'aquest barri, el pròxim cap de setmana es clou la temporada de celebracions. Costa trobar nous veïns implicats, però sempre aconsegueixen vestir una programació exitosa per acomiadar el mes de setembre. Actes gastronòmics, esdeveniments per als més menuts i concerts aconseguiran que els veïns confraternitzin i estrenyin llaços al barri.
Els pregoners d'enguany seran els joves de la ludoteca del barri. El sopar popular és un dels moments més multitudinaris. Conxita Membrives, presidenta de l'Associació de Veïns de les Termes, ha explicat el programa al matí i els actes de dissabte.
El dissabte tenim també la clàssica bicicletada, després ens ve esmat a fer l'ecojuga, que també és una activitat per als infants. Tenim espectacle de country, que és tany, la sardinada, patinatge i tomba dels nostres, de les Termes. Després també ve la Margarida Badós a la tarda, que fan tallers infantils, la Plataforma per la Llengua, que ens ve a fer el concurs d'Escrable, que l'any passat ho vam fer i va agradar molt.
El dia es completa amb els bastoners, mim i ball espectacle. El diumenge hi haurà els trabucaires, l'exhibició de karate i la banda de música. Ja hi ha 10 paelles apuntades de moment en aquest concurs per aconseguir una de les 3 primeres posicions. Tot seguit, vermut popular, concert, tai chi, habaneres amb rom cremat i la traca de fi de festa. La presidenta dels veïns del barri ha explicat també que els preocupa la inseguretat a la zona.
Els veïns ara últimament pues, tenen la inseguretat, perquè el mes d'agost ha sigut molt mogudet, han tingut diverses coses, i esclar, ara tenen por, perquè han tingut des d'apunyalaments, baralles, intentar obrir portals per accedir a vivendes, que no són vivendes buides, són vivendes que hi viu gent.
Membrives demana als cossos policials que no abaixin la guàrdia i que s'incideixi també en el civisme dels habitants per no deixar mobles al carrer de manera descontrolada.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous accionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu. Cada dia des de les 11 a 2:15.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Iniciem el repàs a les informacions més destacades més enllà de la ciutat. A falta de 7 minuts per arribar al punt de les 2, el Tribunal Suprem avala que l'exhumació de les restes de Franco, del Valle de los Caídos es facin com més aviat millor.
A part de sentenciar que el cadàver del dictador ha de ser traslladat de Cuelga Amorós, també determina que es porti al cementiri del Pardo l'emplaçament escollit pel govern espanyol. D'aquesta manera, desestima la proposta de la família que volia que fos enterrat a la catedral de l'Almudena, al centre de Madrid. D'aquesta manera, la sala tercera tanca 15 mesos d'enfrontaments judicials entre el govern i els nets del dictador.
I precisament el govern espanyol intentarà exhumar Franco abans de la campanya electoral del 10-N. La vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, ha afirmat avui que l'executiu ho vol fer com abans millor i posarà en marxa el tram final del procediment per portar el dictador al cementiri del Pardo. Uns 2.000 viatgers britànics deixaran de venir a la Costa Daurada per la fallida de Thomas Cook.
Per aquest motiu, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona reclama a les administracions públiques que s'impliquin per compensar l'operativa de Thomas Cook amb altres turoperadors i companyies aèries la temporada vinent. Segons la patronal, s'estima que uns 55.000 viatgers britànics havien contractat els seus viatges a la Costa Daurada aquest 2019 amb aquest operador turístic que ara ha fet fallida.
Doncs amb el tancament de Thomas Cook s'han repetit avui les cues i els retards a l'aeroport de Reus, indignació i desinformació entre els passatgers de 3 vols amb destí al Regne Unit que han hagut de ser subcontractats a altres aerolínies. I encara a l'illa britànica, el Tribunal Suprem del país declara il·legal la suspensió del Parlament de Boris Johnson.
El Tribunal Suprem del Regne Unit considera que la suspensió del Parlament britànic, decidida pel primer ministre, va ser il·legal. Els 11 jutges que integren l'alt tribunal han considerat contrària la llei i la suspensió durant 5 setmanes. Ho han decidit per unanimitat i també consideren la suspensió nul·la i sense efecte. La decisió feta pública aquest dimarts suposa un fort revés per al primer ministre Boris Johnson, que havia demanat a la reina Elisabet II la suspensió de les tasques parlamentàries de la Cambra dels Comuns fins al 14 d'octubre, dues setmanes abans del Brexit.
Doncs precisament acabem de conèixer que el Parlament Britànic reprendrà les sessions aquest dimecres. L'oposició laborista i els partits nacionalistes d'Escòcia i Gales reclamen la dimissió de Boris Johnson després del revés del Tribunal Suprem. I més decisions judicials que hem conegut avui. La justícia europea ha sentenciat que Google no està obligat a garantir el dret a l'oblit a tot el món.
Segons el Tribunal de Luxemburg, només ho ha de fer a la Unió Europea si un ciutadà sol·licita que retirin enllaços. La resolució respon al litigi que mantenia el navegador amb l'organisme francès que supervisa el respecte a la intimitat a internet des del 2016.
Doncs anuncis en matèria política que hem conegut avui és que Jaume Matamala tornarà a ser candidat de Junts per Catalunya a les eleccions del Senat per recuperar la immunitat. Diu que la poca fe en la justícia espanyola ha fet que torni a Bèlgica, on confia estar durant un temps limitat. I la CUP també ha anunciat avui que debatrà entre presentar-se a les eleccions per bloquejar l'Estat, diuen, o fer un boicot al 10-N. Els cupaires celebraran el 28 de setembre, aquest cap de setmana, un consell polític extraordinari per fixar la seva posició de cara a les properes eleccions. I també us expliquem que familiars, amics i personalitats del món econòmic i polític han acomiadat Miquel Valls a Barcelona. L'expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona va morir diumenge als 75 anys. Els Manel han llançat un nou avançament del seu pròxim disc. La cançó es diu Boy Band i sona així.
La contraportada.
Estic en una boy band. Estic en una boy band. Treballo en una boy band. Estic en una boy band.
És la segona cançó que el quartet barceloní avança del seu cinquè àlbum, que porta per nom Per la bona gent. Precisament aquest és també el nom del primer tema que els Manel van avançar la setmana passada. El nou disc, produït novament amb el nord-americà Jay Caron, serà el primer autoeditat pel grup mitjançant el segell Ceràmiques Guzmán, un nom que fa referència al títol d'una cançó del primer àlbum dels Manel. Posada a la venda el 4 d'octubre, Manel iniciarà una gira de directes per presentar el seu nou treball, que arrencarà a València el 9 d'octubre. A més, ja han exhaurit les entrades pels concerts a Barcelona i Girona i també tenen previstes actuacions a Tarragona, Palma, Lleida o Madrid, entre d'altres punts. Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'aquest dimarts 24 de setembre. Un informatiu en el qual us hem explicat que continuem molt pendents d'aquesta operació contra membres dels CDRs que va acabar amb 9 detinguts a Sabadell, 4 a la ciutat i altres municipis a acusacions de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius. 7 dels 9 detinguts, 2 van quedar ahir mateix en llibertat amb càrrecs, són a Madrid a l'espera de passar a disposició de l'Audiència Nacional. Així acomiadem el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.